Ràdio Estel.
Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa.
Això és Camins, la ràdio nocturna, la Macedònia de la ràdio. Caminaires, camineros, que ens esteu escoltant, ara és moment de fer la nostra secció amb Rosario Santamaría, perquè avui és dimarts, la tenim a l'emissora per parlar d'economia en valors, un espai produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, i ara podem saludar Rosario Santamaría. Bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa. Avui tinc ganes de parlar d'amor,
sí?
Rafa. Sí, vinc molt romàntica, és 14 de febrer.
Perquè tu, el dia dels enamorats...
Estic molt romàntica.
Sant Valentí.
Sí, ja saps que jo aquestes xorrades sempre estic molt
sí,
prou, soc molt prou.
Abans hem tingut un debat acarnissat a la redacció.
Sí, però a veure, Sant Valentí era un sant, o sigui, tampoc està malament, no? O què?
Bueno, jo no dic res, jo no em pronuncio.
Dic a que... mi m'agrada més Sant Jordi, per commemorar el tema d'enamorats. Això s'ha de dir. A més, a mi de la Rosa m'agrada, perquè jo em dic Rosario, i m'agrada molt el tema cultural. Però Sant Valentí també té el seu rotllo, no? O no?
Home, sí, a mi em crida l'atenció que em parlis d'amor en una secció com Econòmica. Economia en valors.
Sí.
A veure com
sí,
ho lligues, sí. Això, Rosario.
Pues és fàcil, Rafa.
A veure.
Tu saps que quan estàs coneixent persones per tenir parella,
ui,
és probable que
però
quedis
jo, perdona,
amb aquesta
perdona,
persona.
Perdona,
ja ho sé, quan eres una miqueta més jove, carinyete.
Perdona, és
ja
que a mi el concepte...
Estàs molt pilladet.
Nos estamos conociendo, sempre m'ha fet una ràbia tremenda.
Bueno, però és veritat,
tremenda.
Quan fas la primera cita i de sobte no apareix la persona a la cita.
Això
t'ha passat o no?
Això o és un cop sec al cor i et mata... o no val.
Però no t'ha passat mai que hagis volgut quedar quan tenies 20 anys amb alguna noia i t'ha deixat plantau?
Ara m'estàs fent recordar els pitjors anys de la meva vida.
Ostres, tu, tampoc volia això, Rafa.
Jo,
sí. Estem en els dies desenamorats.
En fi, a mi no m'ha succeït massa vegades, però sí que de tant en tant m'ha passat.
Pues a l'entorn laboral, encara que sembli increïble, també succeeix. Malauradament, desapareixer. Sense donar explicacions, és una pràctica cada cop més freqüent per part de moltes empreses i candidats. Sí, que durant el procés de selecció desapareixen completament. A veure, les empreses saps on són, això sí, físicament, però la persona amb la qual estàs contactant no
de
saps
sobte,
res d'ell, tu.
Missing. Vale.
Missing. Això es coneix no com a missing, sinó com a ghosting. A mi m'encanta aquest nom de ghosting. Em recorda una mica a la peli de ghosting.
Sí,
de ghost.
Ryan Ghosting.
Ghosting laboral. És un costum generalitzat que, segons un informe d'Indeed, s'ha incrementat després de la pandèmia. I és que el 28% dels candidats a un lloc de treball han fet ghosting. 28%, ojo al dato.
Vale.
I el percentatge no para de creixer, malauradament. I per parlar del ghosting, avui tenim amb nosaltres,
aquí,
ja per fi li donem
aquí,
pas, perquè aquí. Està aquí a l'emissora,
aquí aguantant els nostres xascarrillos, el pobre, ara el saludarem.
A Xavi Sala, que no ens ha fet ghosting, que és d'agrair, i ell és Head of Marketing de Prosperity Digital, una agència de contractació líder al sector digital que opera actualment a 4 mercats, Espanya, França, Anglaterra i Irlanda.
Xavi Sala, bona vesprada.
Bon vespre. Gràcies per tenir-me aquí.
No he fet ghosting tampoc,
per la,
el Rafa i jo.
Gràcies per la paciència.
No,
i bé, ens interessa molt. A mi m'ha cridat l'atenció el tema del ghosting, perquè és una pràctica recent. Des quan es practica i quina generació sol fer més aquest ghosting, aquest desaparèixer, com si no res?
Jo crec que sempre ha existit. El que passa és que hi ha termes que fan fortuna, no? I ghosting...
Sí. Vivim una època dorada de termes que fan fortuna.
Totalment.
Sobretot si són en anglès.
Quasi tots anglicismes.
Sí.
Doncs arriba el terme per descriure aquesta situació que en realitat ha passat tota la vida, que algú s'esfuma, desapareix.
He anat a comprar tabac i no ha tornat.
Exacte.
Sí.
Doncs,
exacte.
Una mica el mite.
El tradicional aquest, exacte. He anat a comprar
és una cosa inexplicable.
Et dic una cosa, ara m'expliques més, però en aquesta casa...
Ha passat?
No, que jo sàpiga no. Però tinc un company, no diré el nom, que treballava en altra ràdio i que d'un dia per l'altre feia un programa. El seu company de micro, de redacció, era un programa a dos veus. Va desaparèixer del mapa i no ha sabut... Sí, o sigui, amb el temps...
Sí, a més hi ha xarxes socials avui dia,
no? Però bueno, quan m'ho va explicar sí que em va cridar moltíssim l'atenció. Sí, diu, però a més era un treball normal, o sigui, tu veus una persona agobiada o que té problemes, pots dir, bueno, no sé... Però no, era normal, va desaparèixer i igual fins 2 o 3 anys després no va saber res d'ell.
Doncs això és el tema clau, jo crec, del ghosting, que descriu molt bé l'expressió. No hi ha una traducció, jo crec, ideal en castellà o català. Llavors arriba el terme ghosting, que ve de tot el tema de les dating apps, no? Que allà és com molt extès, que de sobte estàs xatejant i desapareix a la persona, no? Que amb la que estaves xatejant també.
Clar, però per xarxes socials és com fàcil, no? Com qui dius.
Molt fàcil, molt doncs, fàcil.
No et connectes més i punt.
Però
o
el concepte en si de desaparèixer, esfumar d'una manera totalment inesperada,
sí,
doncs s'adapta, no? A l'entorn laboral i passa a vegades, bueno, l'estudi aquest hauríem de veure fins què consideren ghosting, no? Fins a quin punt de l'entrevista es considera ghosting, etc. Perquè 28% em sembla molt elevat. Ja he vist l'estudi, l'he mirat i tal, però és 3 de cada 10, llavors jo crec que és elevat.
Sí, una mica, sembla, sí, sembla elevat, sí, sí, això segur.
I també però s'ha de dir, perdona, que l'entorn digital potser sí que passa més perquè hi ha com una escassedat d'aquest tipus de perfils que fa que es puguin permetre, entre cometes, fer ghosting, desaparèixer sense dir res perquè potser estan valorant diverses ofertes.
I de sobte diuen, doncs, deixo de contestar i ja està.
Per no afrontar el dir, mira, m'ha sortit una cosa, o simplement per no deixar-se conversa. Hi ha gent que si ha d'afrontar això, potser es torna a convèncer d'agafar l'oferta anterior. Llavors,
per no dubtar més, no? Per
exacte,
no dubtar més.
Per no dubtar més, deixo la comunicació.
Tot i que el meu pare sempre deia que quedar bé no costa res.
No costa res, però sí costa. A vegades,
sembla
a vegades
ser que sí. Sembla ser que costa, sí, que costa una mica. Sí. Però una cosa, estem parlant el ghosting de les cites, no? De les aplicacions d'internet i tal, que de sobte desapareixes. El ghosting de les entrevistes o del procés de selecció, però n'hi ha altres tipus de ghosting que tinguin a veure en el món de l'empresa?
O sí. Home, com aquest que has explicat tu, que estava treballant i de sobte desapareix.
És gairebé de Paco
Lobatón.
Jo
sé d'un altre, també. A la feina on treballava també deien que hi havia un director de l'oficina que de sobte d'un dia per l'altre ja no va tornar.
Ui,
imagina't
que no torna al TEAC un dia per l'altre, ens preocuparíem.
Ja t'imagines, jo no t'ho faré això, Rafa.
No, ja sé que no, Rosario.
Ja, segons el
Sant Valentí.
Perdona.
Digues, Xavi.
El que deies tu, hi ha el ghosting de candidat o candidata està fent una entrevista, desapareix, i al revés, l'empresa, que desapareix.
També desapareix.
Que sí, està fent un procés de selecció. De sobte no en sents mai més res després d'haver fet 3 entrevistes o 4.
I un test psicotècnic dificilíssim, també,
sí,
que a vegades
o, bueno,
hi ha...
Proves, o has,
ui, proves, has que
fet un esforç.
Allà, totalment, i desapareixen. És un tema...
No sents mai més res. Pot haver-hi molts motius. També hi ha, finalment, el ghosting, jo crec, més comú, que és de client a empresa, o al revés, d'empresa a client, perquè clar, normalment estàs oferint un servei o hi ha una conversa i ja, si decideixes no tirar endavant a adquirir uns serveis o un producte, ja és millor, escolta, desapareixo del mapa i ja està, no? Entra.
Ja. Però l'empresa, per exemple, amb vosaltres que us dediqueu al tema de recursos humans, o sigui, aquí
no,
hi ha...
No, no,
ah, va,
no,
jo dic, aquí
no,
n'hi ha ghosting a 3 bandes.
No.
Ja deia un.
Imagina que a la nostra empresa hi ha un proveïdor que diu, mira, ofereixo aquest software,
fem
un parell de reunions,
i després
decidim
tirar
endavant, i en comptes de... No ho fem nosaltres, eh? En comptes de tirar endavant i comprar el servei,
no
desapareix.
Res.
Això passa molt.
Bueno, això sí, és veritat.
Escolta, i els principals motius per a fer ghosting, quins són? El salari, que han trobat una oferta millor, que el candidat no sap realment el que vol, la indecisió... Perquè, clar, és que em crida l'atenció, i més en els temps que corren, no?
Sí,
sí que és cert que...
Tens una feina.
Sí que és cert que la digitalització... Jo crec que això doncs, ho fomenta, ho fa més fàcil, però déu-n'hi-do, de sobte tancar-se una porta, perquè clar, tu quedes molt malament com a persona amb una empresa que no saps les voltes que pot donar la vida, no? Quins són els motius principals perquè la gent ho faci?
Quedes molt malament i el món és petit. Vull dir,
exacte,
que...
i arrieros somos.
Sí, que tu pots permetre potser una vegada, també oblidem ràpid i tothom oblida ràpid i es perdona i tothom tira endavant.
No ho sé,
ja està,
aquestes a veure, personalment sí, però com a empresa, no sé si la gent aquestes coses...
Imagina't que aquest, el que li has fet ghosting després està en una altra empresa millor a la qual vols accedir. Diu, no, amb tu no, perquè recordo que em vas fer ghosting. Clar, això pot passar,
que
la gent canvia de feina.
Greuges personals, sí, sí. Jo crec que és, per això es diu ghosting, perquè és un misteri i no saps mai la resposta final. Però jo crec que...
És veritat, és com un misteri.
Exacte.
<no?
Sí. laughs> Però és una situació complicada d'explicar i d'afrontar. Potser m'han fet una contraoferta i no tens ganes d'explicar-ho i dius, mira, no, tallo la comunicació i desapareixo i accepto la contraoferta, la meva vida continua. Pot ser que t'hagis desdit perquè, per el motiu que sigui, però costa d'explicar-ho. Després d'haver fet tot l'esforç i haver implicat altra gent, decideixes no seguir la comunicació. És com un bloqueig a vegades, no? No és mala fe necessàriament, sinó ho posposes, pot ser simplement que ho posposis i al final la resposta teva no arriba mai. No?
Pot ser que hi hagi un tema, avui en dia moltes coses estan sortint a la llum, mira, un tema també de l'estrès, de la salut mental, d'algun tipus d'agobio personal que dius, perquè clar, buscar feina de vegades és molt estressant i aixecar-te un altre cop del llit i afrontar i tal, i hi ha gent que potser necessita com fugir i dir, bueno, necessito un dia de respir.
100%. Jo, personalment, també, alguna època he estat intensament buscant feina i és esgotador. I és esgotador donar respostes a tothom. Per part de candidat, no, si apliques a moltes ofertes i tens la sort de tenir respostes entrant en processos de selecció i tenir, per exemple, 2-3 ofertes sobre la taula, clar, has d'articular una resposta negativa. No? Llavors, clar, has de tenir la professionalitat i el compromís de dir, mira, passa això, hi ha aquesta situació i he tirat per aquest camí, aquí està el tema, no és per personal o el que sigui, no? Però això a vegades costa i dir, mira, accepto una oferta, ja mai més no vull sentir parlar d'això i tirem endavant.
És que escollir bé la feina, o sigui, ofertes de feina, això també dona per una altra entrevista, eh?
Bueno,
Rafa, les
coses
com són.
I si tens la sort d'escollir, ja sembla que, o sigui, em sembla que ja és un gran privilegi, de vegades. Sí. T'has d'agafar el que ve, jo crec.
I el que deies tu, perdona, el tema mental és interessant.
És important, eh? Sí. És interessant.
Sí, per una altra entrevista, també. Sí. Com t'esgota el tema de buscar feina, sí, és escoltador. Sí. 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 Però jo crec que queda bé, quan és una empresa, queda bé amb un candidat, amb les eines que hi ha automàtiques per dir, escolta, vostè no ha estat seleccionat. Jo algunes vegades que m'he trobat, no, cercant feina i dius, ostres, jo agraeixo, encara que me diguin adeu, ho sento, però no has continuat, però penso, escolta, diu molt d'aquella empresa que m'està dient que no he passat a la, o sigui, que ja no he passat la primera prova, que era la del currículum, no? És tan complicat que també de cara a l'empresa dir ho automatitzo i ho faig d'alguna manera que no, que sigui senzill poder escriure al candidat i dir-li que no.
Tens tota la raó. A priori semblaria senzill, però si no has portat mai processos de selecció com a empresa és més complicat del que sembla. Imagina't, per exemple, que ets una empresa petita i necessites contractar, va molt bé, necessites contractar 2 perfils, no ho has fet mai. Dius, bueno, publico una oferta aquí, una oferta allà, etc, i de sobte et trobes amb 500 currículums.
Sí, no? Això és veritat que passa.
Com ho fas? Dius, vale, contesto a tothom, llavors 3 setmanes contestant a tothom. Deixa de ser pràctic la teva cerca, no? El temps se't menja. Sí, necessites aquests perfils per ara mateix. Si no has establert processos, és difícil controlar aquesta marea de currículums. Pot ser que inclús la següent fase, que és has fet el filtratge amb les eines que siguin, parles amb 10 candidats, candidates, i pel que sigui, ha estat molt bé, etc, però doncs no tens un sistema per tenir totes les respostes, el follow-up, perdoneu el terme anglès, però de dir...
Et perdonem, però amb dificultat.
Ghosting,
eh?
estic intoxicat una mica per
és que està en màrqueting digital.
No, aquesta, secció, i aquesta secció és un festival de termes en anglès.
Sí,
no
sí.
Llavors costa seguir tots, no? Imagina't que has de rebutjar 10 candidats, candidates, doncs a vegades pot saltar que no quedi clar com ha de ser aquesta nota de rejecció, diguéssim, o acceptació, com han de ser el procés, quantes fases, seguir, tenir, diguéssim, tot en ordre, no és tan fàcil com sembla. Jo crec que és més una qüestió d'organització que no mala fe.
No, s'agraeix molt i crec que l'empresa queda molt bé. Entrevista quan visita, et dona la patada, però tu dius.
Entrevista sí. I visita molt interessant d'una vessant que sembla que no existeixi, però veiem que sí.
Sí, sí, sí.
Que existeix
sí.
I que l'hem d'afrontar i hem de saber una mica per què succeeix i com fer les coses de manera millor. Ens ho ha explicat el Xavier Sala, que és Head of Marketing de Prosperity Digital. Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Per no haver-nos fet aquest ghosting. Aquí hi ha gent que ens fa ghosting, ja t'ho dic.
Sí?
I convidats.
Sí.
És un patiment, eh?
Després d'haver...
Després d'haver quedat. Després d'haver redactat. Després de dir bona vesprada.
Rafa, tu no et passa això.
Sí, alguna vegada sí. I es pateix molt a la ràdio si has quedat amb algú i de sobte no saps res. Això és un patiment. T'ha fet un ghosting. És un patiment gran.
Ara ja ho podràs dir bé.
Ara ja ho diré bé. M'han fet un ghosting. Això aquí, com tenim generacions ara... tipo Paula i altres, que aquests termes només... Elles de tant en tant diuen una paraula en català, una en castellà, però normalment és tot en anglès. Doncs jo vaig aprenent una mica. Xavier Sala, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Vinga, la Falca de la Caixa i us expliquem unes quantes notícies que també són interessants.
Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa.
Vinga, va, continuem amb Economia en Valors, amb les notícies més destacades. Rosario, has posat una mica d'amor a l'actualitat.
Molta, Rafa, molta. I sobretot que no t'he fet un ghosting, que això també és estimar-te, Rafa.
Tu tampoc me l'has fet.
No. Mira, començant, si et sembla bé, parlant del negoci aeri. Segons les darreres dades d'Aena, referents al gener, publicades ahir dilluns, la demanda comença a superar els nivells del 2019, any rècord de viatgers a Espanya. I els aeroports espanyols van registrar els 16,19 milions de passatgers al gener, un 2,1% més que el mateix mes del 2019 i un 62,7% superior al del mateix mes del 2022. Uh-huh. Però, entre els grans aeroports, el Prat és l'únic que no supera les xifres prepandèmia. Per la instal·lació barcelonina van passar al gener 3,07 milions de passatgers, un 6% menys en relació amb el mateix mes del 2019.
Ja veus.
Es tracta, això sí, del seu millor registre en comparació del 2019 des de que va començar la pandèmia, però...
La manca de recuperació dels vols amb Àsia i el Brexit expliquen aquesta menor recuperació al Prat, però també hem de dir que l'aeroport de Reus, per exemple, amb prou feines, va transportar 391 passatgers aquest gener, un 93% menys que fa 4 anys, i que per Girona van passar 14.320 viatgers a 61 punts de distància del mateix mes pre-Covid. Molt per sota, per tant, del 2019.
Sí, que són, no és dades només Barcelona, que, eh?
Però vinga, parlem de bones notícies, vinga, que va. És el dia de l'amor.
Vinga, va. Una bona notícia, Rafa, és que les empreses emergents de salut de Catalunya van captar una inversió de 445 milions d'euros l'any passat.
Ens enamora,
això. Un 87% més que l'any anterior, liderades per Imprès, que és una empresa de tecnologia dental que va protagonitzar la primera mega ronda del sector amb 122 milions d'euros. Sense aquesta operació excepcional, l'augment seria del 36%, que tampoc està malament. Uh-huh. Això, segons les dades presentades ahir per Biocat, l'associació promoguda per la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i les patronals per impulsar el sector biomèdic a Catalunya, que posen de manifest que el 2022 es va tancar 35 inversions, una menys que l'any anterior, però amb més volum mitjà, o sigui, més dinerons.
A més, el 2022 s'ha consolidat la internalització...
Internacionalització.
Gràcies, Rosario.
Per aquest cop de mà, per
treure'm
no,
del pou, internacionalització.
Internacionalització. Això podem fer un separador, eh?
Sí, evident. Bueno,
Alexa,
programa,
digues internacionalització.
D'aquest programa surten separadors per tota la temporada, ja. En fi, el 95% de les operacions han comptat amb la participació d'inversors estrangers i l'any passat van invertir a Catalunya 117 fons, una xifra que s'ha doblat els darrers 3 anys, que provenen majoritàriament d'Europa, els Estats Units i Àsia. Va, i
estàvem parlant del sector de la salut, eh? Que ja ens hem perdut amb la internacionalització.
Gràcies una vegada més, Rosario, per aquesta mà, amable que em tires. Parlem d'alimentació.
Vinga, la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada, FEDEA, recomana substituir l'ajut general indiscriminat en l'energia i els aliments, via rebaixa d'impostos, per mesures selectives cap a les classes més desafavorides. Mm. És la recomanació que va llançar ahir dilluns en un informe complet signat per Àngel de la Fuente, en què analitza la situació econòmica i la resposta del govern a la crisi d'Ucraïna.
Vale.
El centre d'estudis valora molt positivament la decisió presa a finals de l'any passat per canviar la bonificació general dels combustibles per una bateria de mesures específiques adreçades als sectors més afectats per l'encariment dels carburants, però consideren que cal aplicar la mateixa lògica en el cas de les rebaixes dels impostos sobre l'energia i els aliments bàsics, que s'haurien de substituir per ajuts directes i selectius a les persones més desfavorides.
És a dir, que la rebaixa de l'IVA dels productes bàsics de la cistella de la compra...
Que estàvem tu i jo celebrant, te'n recordes?
Sí, pues bueno, no. Doncs no, del mateix impost sobre l'electricitat, de la supressió de l'impost de generació i d'altres mesures similars, no siguin generals per a tota la població, sinó que vagin dirigides a les famílies i empreses vulnerables.
Tu i jo que ho celebràvem, doncs pues mira, això segons FEDEA, que redundarà en un estalvi substancial de recursos públics.
Doncs fins aquí les notícies, Rosario.
Pues em sembla molt bé, acabem aquí.
Acomiadar.
Molt bé, ens veiem dimarts que ve, que ja no serà Sant Valentí.
Sí, Déu vol, el dia 21 de febrer. Fins el proper dimarts, nosaltres que anem recollint.
Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel.